Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
25 d'abril, Dia Africà de la lluita contra el paludisme. El Dia Africà de la lluita contra el paludisme se celebra el 25 d'abril, atès que és en aquest continent on la malaltia és més comuna. L'etimologia de la paraula malària ve de l'italià malaria, és a dir, malaire, o paludisme, provinent del llatí palus, que vol dir pantà. La malària o paludisme és una malaltia parasitària de caràcter febril produïda pel paràsit Plasmodium, que s'encomana per picada del mosquit Anopheles femella. L'únic cas de contagi directe entre humans és el d'una dona embarassada que transmet la infecció via trasplacentària al fetus. Els símptomes són molt variats. Cursa amb febre entre els 8 i 30 dies posteriors a la infecció i pot estar acompanyada o no de dolor de cap o musculars, diarrea, decaïment i tos. La malària causa aproximadament 1,5 milió de morts anualment. Això representa una mort cada 30 segons en tot el món. La majoria de casos es donen en nens menors de 5 anys en dones embarassades. Tots els esforços de reduir la transmissió i d'incrementar el tractament, hi ha hagut molt poc canvi en àrees que es troben en risc de malaltia. Avui dia existeixen mètodes eficaços per lluitar contra la malaltia, proves de diagnòstic ràpid i teràpies combinades amb artemisinina. Però només una petita proporció dels malalts tenen accés al diagnòstic i al tractament que necessiten. És per això, Llimoneta, que tots podem aportar el nostre granet de sorra en l'accés de tothom a la prevenció de la malaltia. Podem col·laborar aportant donacions a institucions i ONGs que tenen l'erradicació i prevenció de la malària com a objectius de la seva tasca. Què dius, Mixeta? Que tu vols col·laborar caçant i cruspint el mosquit de la malària? Saps què? Ja en parlarem.
L'Almanac, un espai de Joan Serra.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
A l'hora d'ajudar, multiplica't per dos. Sabies que pots marcar conjuntament les dues caselles solidàries en la teva declaració de la renda? Sí, la de l'Església Catòlica i la de Fins Socials. Ajudaràs el doble sense que et costi res. En la teva declaració de la renda, marca les dues caselles i multiplica't per dos. Càritas.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android, amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre. Aquest dilluns 27 d'abril, en directe a partir de les 11 del matí, Ràdio Estel us oferirà la missa en motiu de la Diada de la Mare de Déu de Montserrat des de la seva basílica. Recorda-ho, serà aquest dilluns a partir de les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Sugar pie, honey bun. You know that I love you. Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Ens trobem de nou tota la família que formem Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu als col·lectius en risc d'exclusió, molt especialment les persones amb discapacitat i malaltia mental. Com és habitual, en aquest espai anem ja amb el primer argument informatiu de la tarda. Aquesta setmana hem gaudit un any més del Dia de Sant Jordi, la Festa del Llibre. En aquest sentit, us direm que l'11 ha transcrit en braille els darrers contes de la col·lecció La Sara i el Pau. La Montse Faus ens explica de què van les aventures dels protagonistes dels contes.
El programa cultural Viu al Parc es du a terme des de fa 23 anys. Disposa d'un programa escolar específic destinat als alumnes de 5è de primària. Alumnes de les escoles dels municipis que tenen el seu àmbit dins la xarxa de parcs naturals. En total hi participen anualment uns 6.000 nens i nenes que pertanyen a 150 escoles situades a 76 municipis de 10 parcs naturals. Aquests alumnes reben un conte sobre el territori explicat pels dos protagonistes de la col·lecció, la Xara i en Pau, els quals els succeeixen aventures diverses. Entre el col·lectiu escolar que participa en el programa Viu al Parc hi ha alumnes que tenen alguna discapacitat física o sensorial. A Catalunya hi ha 1.500 nens cecs i deficients visuals escolaritzats. L'ONCE i la Diputació de Barcelona treballen plegats per atendre'ls amb el préstec de materials i eines adequades perquè puguin desenvolupar les activitats que es duen a terme. Els contes de la col·lecció, transcrits en braille per l'ONCE, es donaran als alumnes cecs que participen al programa i a les oficines dels parcs naturals es disposarà d'un exemplar d'aquests contes en braille per tenir-lo a disposició del públic que el demani en préstec.
Deixem la informació de costat i ves per on estem d'estrena a Catalunya sense barreres perquè justament ara inaugurem una nova secció que conduirà l'arquitecte tècnic Cisco Prat. Cada setmana us oferirem una reflexió al voltant del disseny universal, importantíssim per la integració de les persones amb discapacitat en tots els ordres de la vida en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. Disseny universal. Avui us presentem el concepte.
Hola, Anna, bona tarda. Avui comencem la secció dedicada a l'arquitectura, l'accessibilitat i el disseny universal. I us preguntareu què vol dir disseny universal. Doncs es pot definir com l'activitat per la qual es conceben o projecten des de l'origen productes, entorns i processos de manera que puguin ser utilitzats per totes les persones o per al màxim nombre de capacitats humanes possibles. Així, doncs, el seu objectiu és el de dissenyar-los sense discriminar les persones en funció de les seves capacitats. El disseny universal es pot traslladar a molts camps de la nostra societat. L'arquitectura n'és un exemple molt clar, i aplicant-lo s'aconsegueixen edificis més amplis, endreçats, amb menys entrebancs i, en definitiva, més còmodes d'utilitzar per tothom. Però hi ha exemples menys evidents, que tots en gaudim cada dia. Recordeu els mòbils de fa uns 10 anys? Cada cop eren més petits, amb tecles més petites i més difícils de fer servir per a algunes persones. Amb l'aplicació de les pantalles tàctils s'ha facilitat l'accés d'aquests productes a persones amb discapacitats visuals o motrius, amb pantalles que permeten números més grossos o que es poden utilitzar amb un lleuger contacte. En resum, que si apliquem els preceptes del disseny universal, tots en sortim beneficiats. La propera setmana us explicarem com aplicar-lo.
Doncs nova flamant incorporació a l'equip de col·laboradors de Catalunya sense barreres, en Cisco Prat, arquitecte tècnic, ayer res, Aquest home d'accessibilitat universal en sap, però vaja, tot el que diuen les lleis, les del passat, les del present i de les que vindran aquí al programa. Enhorabona, Cisco, benvinguts. Nosaltres encetem una nova edició de Catalunya sense barreres en el darrer programa del mes d'abril, dissabte 25 o diumenge 26, pels oients que sentiu fidels la repetició del nostre espai. Avui, com a primer tema, anirem amb la salut mental a les zones de l'Hernán San Pietro. En aquesta ocasió ha convidat l'associació Emília per explicar el programa del pacient expert. Seguirem amb la secció d'integració laboral que fem conjuntament amb BFCC Inserta Catalunya. La Susana Coll, tècnic d'Inserta, i l'Esther Permi, de la Fundació de KV Integralia, ens parlaran de la formació en telemàrqueting de serveis per a persones en atur. Oh, yeah. I per acabar el programa els nostres amics de la tertúlia de cadiraires, usuaris, usuàries de cadires de rodes, doncs bé, exposen les dificultats que tenen per aparcar. Qui no les té? I l'ús que poden fer de la targeta d'aparcament específica per a persones amb discapacitat. Podem aparcar tranquil·lament a qualsevol ciutat amb aquest distintiu? Doncs més endavant ho veurem, perquè aquí hi manen les normatives locals, que una cosa és València, una altra Cartagena i una altra Barcelona, i són diferents segons la ciutat o el municipi. O sigui que vigileu, perquè no és cert que amb aquesta targeta d'aparcament puguem deixar el cotxe a qualsevol lloc. No, senyor. Iniciem, doncs, el programa al costat del Toni Huguet, al control de so, fent, com sempre, un petit repàs a la història. I en aquest programa, la historiadora Carmina Corominas ens parla del físic i polític irlandès William Molyneux, un personatge de la secció Història i Discapacitat.
Bona tarda. William Molyneux va ser un físic i polític irlandès. Es va casar amb Lucy Donville, filla del fiscal general d'Irlanda. De naturalesa malaltissa, va quedar cega i va morir de part. La seva aportació més important va ser el llibre Dioptica Nova, que va esdevenir un text estàndard en la matèria. En la primera part, analitza l'òptica deomètrica de les lents, l'ull, els telescopis i els microscopis. La segona part és un recull de comentaris sobre temes diversos, incloent-hi les ulleres, els telescopis i la diplòpia fisiològica. Com a científic se li deuen algunes contribucions astronòmiques, sobretot en la construcció d'instruments d'observació, però sobretot és conegut per l'anomenat problema de Molyneux, exposat pel seu amic John Locke en la segona edició de l'obra Assaig sobre l'enteniment humà. El problema consisteix a decidir si un cec de naixement que reconeix les figures geomètriques pel tacte seria capaç de reconèixer-les només veure en el cas hipotètic que recuperés la visió. L'experiment va donar lloc a hipòtesis similars com el de l'habitació de Mary, referit al color. En silencio te busco y sueño con poderte
amar y te sigo buscando tanto. Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ja hi som dins dels continguts del Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana del 25 i 26 d'abril a la secció Salut Mental a la Sola, un espai que condueix l'Hernán San Pietro. Què tal, Hernán? Bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Benvingut. Has convidat l'associació Emília, amb dues veus, Pilar Mingo i Francesc Luz. Companys, benvinguts. Què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat el dia del llibre?
Molt bé.
Fantàstic.
Sí? Sou lectors, vosaltres?
Bueno, sí.
Aneu fent.
Aneu fent.
Molt bé. De fet, no he vingut al programa a parlar del dia del llibre, però us hauria de preguntar. I l'Hernán, què tal?
Jo m'he passat el dia treballant, sí, llegint, però per feina.
Val, no llibres, precisament,
no llibres.
Articles,
sí.
Referències... Molt bé. L'associació Emília porta el programa Pacient Expert en Salut Mental, que és una manera d'actuar que es considera un model a Espanya. Hernán, per això els has portat a la teva secció.
Sí, per això els hem convidat perquè ens puguin explicar, no, què és això del pacient expert i per què està considerat com un projecte o un programa modèlic.
Sí? Vinga, doncs endavant.
Bueno, mira, jo t'explicaré primer què som. L'associació Emília és un projecte fue iniciado para la integración de las personas con un diagnóstico mental crónico. Se desarrolló en 18 instituciones de salud de 12 países de la Unión Europea. Desde septiembre del 2005 hasta febrero del 2010.
Pero dime que no estarás todo el programa leyendo.
No,
no. D'acord. Tu digue'm, què és l'associació Emília, des del teu cor?
Bueno, pues són persones que tenen un diagnòstic de salut mental i el que volem és són persones que siguin el més autònomes possibles. I pensant en això, pensem en persones que estiguin el més empoderades. Vull dir que són persones que coneguin el seu diagnòstic, la seva patologia, el que estan patint dia a dia. I llavors, una vegada que ja ho coneixen, llavors podran tenir eines per poder intentar trobar-se millor.
És el teu cas, Pilar?
Bueno, com a familiar i també com a usuària.
Uh-huh. I Francesc?
No, en el meu cas jo sóc familiar, sí? Tinc un fill, i bueno, pues, la meva inserció en Emília és part de la meva inquietud en el moviment, en el col·lectiu de salut mental, per poder aportar no solament a l'associació de familiars a la qual pertanyo, sinó també en aquesta que és d'usuaris, pues, les meves inquietuds i el meu suport al que entenc que deu ser la representació fidel davant de les institucions per part del que és el moviment, el col·lectiu d'usuaris.
El meu convidat parla molt bé, molt maco, però han passat de mi. Jo els he preguntat què era un pacient expert, no? Per què una persona usuària d'un servei és considerada un pacient expert? I per què aquest model és tan valorat?
Bueno, jo sí que t'ho he explicat. He dit que és una persona que coneix molt bé quina és la seva patologia, uh-huh, val? I els seus símptomes. D'aquesta manera, el que ha après és com gestionar-los, i d'aquesta manera poder-se trobar millor. Uh-huh. I d'aquesta manera, el que pot fer és, en altres pacients, poder compartir la seva experiència en primera persona. Vull dir de que si, per exemple, jo tinc una situació d'angoixa i he sabut gestionar-la, si jo parlo amb tu i tu em dius que tens ara estàs patint una angoixa, jo podré explicar-te la meva experiència i podré traslladar-te confiança i tu també podràs gestionar millor els teus símptomes.
És d'alguna manera poder compartir l'experiència i atorgar-li valor també al que un ha viscut.
Exacte.
Uh-huh. I en el cas d'un familiar, quin paper juga en el programa?
Home, jo considero pues, això, que un pacient expert és tota aquella persona afectada per un trastorn que és capaç de responsabilitzar-se, de tenir autocura, saber identificar els símptomes, respondre-hi apropiadament i adquirir habilitats que li ajuden a gestionar l'impacte físic, emocional i social del trastorn mental sever.
Otro que le. Heu vingut a la ràdio i així, que sou grans lectors.
No, però mira, jo voldria fer així una cosa. Sí. L'Hernán ens està preguntant la importància del pacient expert.
Sí.
I jo voldria fer així una cosa, que en l'equip multidisciplinar que ha d'atendre una persona que pateix un diagnòstic, és tan important el pacient expert com el familiar expert. Vull dir que crear un entorn de confiança dintre de la persona que està patint un trastorn és molt important. I això ha d'haver un equip multidisciplinar. No només els professionals que la tenen dintre de l'administració, sinó a casa i, a més, amb els companys que estan patint el mateix.
Si us he entès bé, des de l'Associació Emília, vosaltres teniu persones amb un diagnòstic de salut mental determinat, també les seves famílies, i acompanyeu, assessoreu d'una forma com a experts a altres persones que acaben d'aterrar en el món de la salut mental per aquest tipus de problemàtiques. És correcte? Més o menys?
Doncs és així. En definitiva, del que es tracta és el moviment associatiu, i en aquest cas de familiars, el que vol és donar resposta a aquells, en aquest cas familiars, de persones usuàries de salut mental, en el sentit de l'angoixa que li suposa en el dia a dia l'afrontament, pues, la convivència amb la persona afectada, no? I llavors el que nosaltres fem és l'acolliment d'aquestes famílies i tenim dues eines que considerem bàsiques en el que és el moviment associatiu, que és el grup d'ajuda mútua, el GAM que diem, en el qual compartim les experiències de vida respecte a l'entorn de la persona afectada i com ho portem les famílies. I també hi ha una altra secció que li diem d'empoderament de cuidadors, en les quals pues, formem, identifiquem quines són les problemàtiques diàries dels familiars en el dia a dia, en el trastorn de la persona afectada, per poder acompanyar d'una forma adient, una forma assertiva, en aquest entorn de confiança que deia Pilar, i ser un element actiu en la recuperació de la persona afectada.
Hernán, no sé per què el programa Pacient Expert de Catalunya és considerat com un model a tot l'estat espanyol.
Sí, fins i tot a nivell de l'estratègia de salut mental de l'estat espanyol, es vol incorporar, es treballa per incorporar aquest model. I, clar, la pregunta és com és en altres intervencions quan no es treballa amb aquest model, de quina manera treballen? Quan no s'implementa el programa del pacient expert, de quina manera tenen?
Bueno, suposem que és el professional que el que transmet són els seus coneixements, però mai un professional podrà transmetre l'experiència que pot patir un afectat en primera persona. I això es trasllada no només en salut mental, sinó en qualsevol patologia. De fet, un dels problemes que estem tenint en salut mental és que no confien en nosaltres, no confien que com a persones afectades puguem transmetre la nostra experiència. En canvi, en cardiologia o en càncer, tot això s'està potenciant molt. I és una reivindicació també dintre de la salut mental en que puguin confiar en les persones en primera persona que som capaces de portar una vida molt normalitzada i, a més, poder acompanyar els nostres iguals amb la seva experiència de vida.
Com vau començar a fer aquest activisme? Com va començar aquesta implicació?
Bueno, de fet, és que l'administració ens ho va posar molt difícil. Des del principi, com vam donar molts toms, pues, al final te n'adones que altres persones estan patint el mateix que nosaltres. I llavors és una qüestió d'associar-se, no? d'apropar-se en llocs on penses que poden haver persones que estan patint el mateix que tu. I llavors pues, bueno, comences a conèixer pues, associacions d'usuaris, associacions de familiars, i així és com comencem a adonar-nos de que compartir les nostres experiències és la millor manera de poder avançar.
I en el teu cas, Francesc?
De fet, el sistema de salut és molt poc comunitari, és molt clínic i es basa fonamentalment en la medicació, en els fàrmacs, i hi ha poca cosa de lo que és la psicoteràpia. Però independentment de que aquesta psicoterapia individual o familiar pugui ser efectiva, entenem de que la inserció social de la persona afectada o l'inserció laboral, és a dir, la integració, la normalització de la seva vida, és fonamental per la seva recuperació. I això es aconsegueix des de l'escolta, des del diàleg, des de el diàleg obert entre iguals, és a dir, si parlem de persones d'usuaris, doncs entre ells mateixos, les vivències que han tingut, de la seva experiència, de per què tenen aquest trastorn, quals són les causes i com han superat aquestes situacions, és molt terapèutica. I això exactament també a nivell familiar, identificar quan estan de les problemàtiques del dia a dia, pues ens ajuda uns als altres a posar en comú quals són aquestes experiències per poder canviar aquesta mirada que moltes vegades ve de lo que és el sistema, de malaltia i no de malaltia i de cronicitat i no de la possibilitat de recuperació.
Última qüestió, Hernán.
Sí, bueno, aprofitar que us tenim aquí i en Emília porteu endavant aquest programa i quines altres activitats o projectes també esteu fent des d'Emília?
Bueno, principalment són tallers. Tallers en els que les persones que tenen un diagnòstic s'han empoderat i van compartint aquesta experiència. Són tallers
com, per exemple?
Pues, tallers d'antiestigma, per exemple, o tallers d'identificació dels símptomes i poder-los compartir amb altres usuaris.
Molt bé, doncs moltíssimes felicitats per aquest programa Pacient Expert, que és referència a tot l'estat espanyol en atenció a persones amb problemes de salut mental. Persones que ja han passat per aquesta situació i acompanyen a unes altres recent aterrades en aquest món, també els seus familiars. Pilar Mingo, Francesc Luz i, com no, Hernán San Pietro, moltíssimes gràcies per ser-hi a Catalunya Sense Barreres i moltíssima sort.
Gràcies.
Sí? Gràcies. Vinga, una abraçada ben forta. Nosaltres continuem amb més arguments. Perquè avui la Mercè Guiu ens parla de la crisi econòmica i com aquesta ha afectat els col·lectius més desafavorits, en especial els nens.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Quan sento parlar de sortida de la crisi,
o fi de la recessió en termes macroeconòmics, no puc evitar indignar-me. M'agradaria poder-ho comprovar al carrer deixant de veure persones buscant entre les escombraries, demanant o dormint al carrer. La crisi econòmica s'ha acarnissat, com sempre, en els col·lectius més afavorits. A més, el retrocés en drets humans és absolutament tangible, en fets com la denegació de targeta sanitària als immigrants. Una violació flagrant de les constitucions democràtiques i de les convencions subscrites a nivell europeu quant a drets fonamentals de les persones. Segons el doctor Vicente Martínez Vizcaíno, director del Centro Sanitario de Castilla-La Mancha, el 20% dels nens i nenes de 6 i 7 anys pobres presenten un índex de massa corporal inferior al que seria saludable i que els nascuts en el 2007 i 2008 en famílies sense recursos medeixen 4 centímetres menys que els que haurien de medir comparant amb nens i nenes que han crescut en llars amb capacitat econòmica.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
Abans de donar pas a FCC Inserta, anem amb una segona informació de la tarda que ens porta de nou la Montse Faus. Es tracta d'un acord commemoratiu entre la Real Federació Espanyola de Tenis i l'ONCE.
Aquesta setmana, l'ONCE i la Real Federació Espanyola de Tenis han presentat l'acord de llançament del cupó commemoratiu del 50 aniversari de la primera final de Copa Davis disputada per Espanya. Ha estat el Reial Club de Tenis Barcelona 1899, durant la celebració de la 63 edició del Barcelona Open Bank Sabadell. El cupó de l'ONCE ret homenatge a Manolo Santana, Lissarilla, Juan Manuel Coder i Joan Gisbert, els herois de la final del 65, disputada davant Austràlia i que, dirigits pel capità Jaime Bartroli, van marcar una fita en l'època. El sorteig d'aquest cupó està previst pel mes de desembre d'enguany. The city is my jungle gym. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride. Doncs ja hi som dins de l'espai d'integració i formació per persones amb discapacitat, integració laboral i formació laboral, clar, per persones amb discapacitat. És un espai que fem conjuntament amb FCC Inserta. Avui ens acompanya la Susana Coll, que és tècnica d'Inserta. Què tal, Susana? Benvinguda.
Hola, què tal? Encantada.
A Catalunya sense barreres. A més a més, és que vens acompanyada de l'Esther Perni, sí, de Recursos Humans de la Fundació DKV Integralia. Què tal?
Hola, bona tarda.
O sigui, que aquí heu fet un treball en tàndem, em sembla.
Clar, clar.
Sí?
Sempre, sempre.
El tema del que parlem ens el presenta la Montse Faus. Montse, de què parlaran les nostres companyes?
Doncs parlaran de la formació en telemàrqueting de serveis i de la col·laboració, doncs, que tenen aquestes dues entitats.
Dintre del telemàrqueting ja és una paraula que no hi cau bé, no? En general, telemàrqueting, em truquen per oferir-me un servei. I clar, darrere hi ha tota una professió que s'ha de dignificar. Sí?
Exacte. Bueno, nosaltres realment el que fem a la Fundació DKV Integralia és una empresa de serveis externalitzats d'atenció al client. O sigui, és un telemàrqueting que realment no és venda. És la part que hi ha darrere, doncs, d'una cita prèvia, d'un...
Bueno, serveis que podeu fer a través del telemàrqueting? Cita prèvia al metge,
exacte,
per exemple?
Portem les agendes de diversos hospitals a el que seria el territori d'aquí de Catalunya. Després també portem tota la cartera de la gent assegurada del grup DKV Seguros Mèdics. Després, doncs, bueno, a part de diverses empreses que som la part d'atenció al client.
Uh-huh. Molt bé. La vostra vinculació, llavors, amb FCC Inserta, com ha estat, Susana?
Mira, tenim un conveni de col·laboració Inserta amb Fundació DKV Previasa. Està cofinanciat pel Fons Social Europeu i per Fundació ONCE. Llavors tenim aquesta relació.
Perquè heu signat un conveni, Inserta, entenc, sí, que des de la vostra entitat, des de DKV, trobeu persones amb discapacitat a través de la base de dades d'Inserta, sí?
Exacte.
I com ha funcionat l'experiència?
Molt positiva. Nosaltres, bueno, comentar, el passat any vam realitzar 12 cursos. D'aquests 12 cursos hem tret 156 persones que han superat la formació i d'aquestes 156 tenim a 98 actualment treballant. O sigui que les dades són molt, molt favorables.
I sortien bàsicament de la vostra borsa de treball, Susana?
Sí, bàsicament sí. Tenim el nostre portal, portalento.es, allà publiquem ofertes i publiquem formacions i la gent es pot apuntar a través d'aquesta web i fem la selecció. Jo faig una preselecció valorant capacitats i competències i després, en conjuntament amb l'Ester, doncs fem dinàmiques de grups i fem la selecció conjunta.
Molt bé. El cas és que vosaltres ara, DKB, necessiteu cobrir posicions de gestor telefònic.
Exacte.
I en què consisteix aquesta funció?
Bueno, és el que comentàvem, és tota la part back office que hi ha darrere d'una atenció telefònica. Pues, per exemple, tenim les agendes dels hospitals, doncs la típica consulta de que nosaltres ens pensem que volem canviar una cita, que no em ve bé anar a tenir hora avui. Et penses que estàs trucant a l'hospital, però realment estàs trucant al nostre call center del Prat de Llobregat.
Val. I per cobrir aquests llocs de treball, creu que, vaja, sembla que esteu organitzant un curs de telemàrqueting de serveis.
Exacte. Mira, sí? Nosaltres aquests cursos que fem juntament amb Inserta li diem Escola Integràlia. Són formacions de 4 setmanes, són 4 setmanes de teoria amb horari de matí. Després, bueno, després d'aquestes 4 setmanes fem 2 setmanes de pràctiques. Les pràctiques les podem fer al nostre mateix call center o bé amb una empresa client. I llavors, quan acabem aquestes formacions, totes les persones que aproven entraria un compromís d'inserció, que és que ens comprometem a insertar almenys el 60% de les persones que la superen. Des del moment que acaben el curs, està un plaç màxim de 6 mesos. O sigui, aquest és el pla que nosaltres ens fixem per poder trobar un treball que sigui estable, no algo per cobrir el preu corrent. Uh-huh. Llavors, bueno, busquem sobretot el nostre públic, és persones amb alta discapacitat. No fa falta tenir experiència prèvia en tot el que seria el sector del telemàrqueting que pot donar aquest reparo, sinó simplement gent amb optimistes, amb ganes de treballar, que puguin mostrar una empatia de cara, que sobretot estem parlant gent del sector sanitari i que siguin resolutius atenent les trucades. Amb això tens molt guanyat.
Molt bé. Hi pot accedir tothom a aquest curs de formació o fer una selecció prèvia a vosaltres, Susana, des d'Inserta?
A veure, és gent que tothom té que tenir el certificat de discapacitat i ha d'estar aturat. A partir d'aquí, la selecció és el que ha comentat ella, que tinguin unes competències orientades a atenció al client i que tinguin unes capacitats adequades a un perfil d'atenció telefònica. O sigui, amb ofimàtica i valorable català. Amb tot això, si compleixen el perfil, passen a la selecció. Si passen la selecció d'ells, doncs faran el curs. Ara, en concret, dintre de 2 setmanes començarà la 3ª edició d'aquest curs i estem fent la selecció. Ara és el moment que la gent s'apunti a través del portal.
O sigui que aquest seria el 3er curs, no?
Sí, uh-huh. Exacte.
I les persones que ens estiguin sentint i pensin jo cobreixo aquest perfil, que com s'han d'apuntar a través vostre, del portal?
Sí, o... bueno, jo el que he comentat abans, a través del portal hi ha ofertes que es poden apuntar directament o tenim publicat el curs, que és a la pestanyeta de formació hi ha el curs Telemàrqueting Aplicado Edició 3 i allà s'apunten i jo ho rebo i faig el filtre inicial i faig l'entrevista per valorar si compleixen o no el perfil.
I una cosa, abans dèieu que calen unes competències d'empatia, després una mica ser amable, però una persona que no hagi fet mai una tasca similar de parlar per telèfon i a vegades el telèfon fa una mica de respecte. Amb aquesta formació, creieu que pot arribar a assolir les capacitats?
I tant. De fet, tenim molta gent que s'està reinventant. O sigui, que no havia tocat mai a la seva professió arrel d'un accident de trànsit, un accident laboral. Estan allà, en el Prat, la mar de bé.
I explica'ns alguna coseta, doncs, per exemple, què es fa en aquest curs.
Doncs mira, sempre la temàtica és la mateixa. Fem la primera setmana atenció al client, el guió de la trucada, com és una bona benvinguda, les pauses, com poder tractar amb un client difícil, com gestionar les esperes. La primera setmana seria això. La segona setmana fem el que està tan de moda ara, que és el coaching. Fem una miqueta d'acompanyament, cadascú és conscient de la seva discapacitat, però realment creem un ambient molt xulo, on gent que tothom estem al mateix nivell, veus que és una, no sé com explicar-ho, es crea una zona de confort molt còmoda. O sigui, acabem potenciant també aquestes persones de com anar amb una entrevista de treball, com fer que es puguin fixar en els meus punts forts, com poder amagar els febles, com fer un bon currículum. Tot això seria la segona setmaneta. La tercera setmana fem telemàrqueting, no perquè realment acabem venent, sinó perquè creiem que un curs d'atenció telefònica sempre es vota en aquests coneixements de telemàrqueting. O sigui, al cap sempre ens estem venent, o et vens a tu mateix, o si tens una empresa darrere intentes vendre l'empresa, o sigui, que són uns coneixements bons. I l'última setmana és, depèn del mòdul. Si tenim previsió d'incorporar gens a DKB, doncs farem un mòdul de seguros. Si tenim pensat que tenim doncs, per cita prèvia un mòdul sanitari, o sigui que realment aquesta última setmana la...
adapteu a les necessitats
exacte,
que teniu.
O als possibles clients.
I les pràctiques també estan adaptades a aquestes necessitats?
Bueno, les pràctiques intentem també posar que siguin que d'acord al perfil de la persona i les competències, tenim serveis que són més complexes que d'altres, doncs sempre intentem buscar allò que pugui satisfer les necessitats de la persona en aquell moment.
Quan ens dius doncs, que hi ha tècniques més complexes, un exemple?
Bueno, jo em referia que, per exemple, un servei del client de DKB és més complex que donar una cita prèvia.
El contingut.
Exacte, allà has de tenir uns mínims coneixements, potser mèdics, perquè has de desautoritzar proves mèdiques, després has de tenir una major capacitat de memòria, de retenció, en canvi l'altre, pues, agendar una agenda d'un metge és més senzill.
Val, o sigui que tenim un ampli ventall de persones a les que poden accedir.
Exacte.
Aquests cursos, Susana, també formen part del programa Portalento, per tant, estan subvencionats per les persones amb discapacitat.
Sí, sí, sí. Això per la gent no té cap cost i hi ha una petita ajuda per assistència. Paguem 9 euros bruts per dia assistit al curs.
Que serveixen per transport...
Sí. Independentment d'on visquis, tens aquests 9 euros, encara que visquis al costat o visquis lluny, però és una petita ajuda pel transport per anar al curs.
Uh-huh. Aquest programa Portalento té diferents línies estratègiques, no? Aquesta és una, que és la formativa, i teniu cursos molt diversos. Aquest és el de gestor telefònic, però hi ha molts més.
Sí, tant. Fem molts cursos. Fem tot el que és també teleformació i fem cursos... Pues ara estem organitzant un curs que es diu de les aules sectorials, que és per dependents, per atenció al client, per grans superfícies, per exemple, que aquest l'estem gestionant ara mateix. També fem cursos d'ofimàtica, fem cursos d'anglès, ara acabem de fer un curs per conduir camions, el carnet C de conductor... tenim moltes coses.
Molt bé, des de DKB, com animeu a les persones amb discapacitat que tinguin el certificat i estiguin a l'atur perquè s'apuntin a aquest curs? Que els espera?
Bueno, els espera si són persones que tenen ganes de treballar, estan orientades a l'atenció al client, tenen les portes obertes. O sigui, els espera un ambient, una zona de solidària, companys maquíssims i, bueno, els estem esperant a les portes obertes.
I després, 6 mesos per integrar-se laboralment.
Exacte.
Que pot ser abans.
I tant.
Sempre que hi hagi... De fet, vosaltres necessiteu gestors telefònics ara, eh?
Exacte. Uh-huh. Per això realitzem les formacions.
Molt bé. Doncs, Susana, els interessats, www.portalento.es, i com troben aquesta oferta formativa?
Es van a la pestanya de formació i allà està el curs que posa Telemàrqueting de Servicios Edició 3 i s'apunten.
Que és de Barcelona, eh?
Sí.
Es
sí,
fa
sí.
Aquí. Molt bé. Doncs Susana Coll, tècnica d'Inserta, i Esther Perni, de Fundació DKB, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a Catalunya Sense Barreres i per treballar per formar i integrar persones amb discapacitat al mercat laboral. Una abraçada ben forta.
Encantada.
Les acompanyes, Montse?
Sí? Tant que sí.
Vinga, continuem nosaltres amb més programa. Nosaltres continuem justament ara anunciant ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Arriben també des de FSC Inserta, però en la veu de la Dolors García. Bona tarda, companya.
Molt bona tarda, Anna. Us donem a conèixer les següents 3 ofertes destacades d'aquesta setmana. Per important empresa del sector de la enginyeria industrial ubicada a Lliçà de Vall, estem buscant un comprador o compradora tècnic industrial per realitzar les compres i supervisar l'aprovisionament dels productes del seu negoci i optimitzar costos. Es requereix títol d'enginyer industrial i nivell avançat d'anglès. S'ofereix una jornada completa i contractació estable. També per important empresa al sector del bricolatge ubicada a Barcelona, estem buscant personal per reposició de productes i venedors. Es requereix experiència d'atenció al públic i ofereixen un contracte temporal i jornades parcials i de caps de setmana. Per finalitzar, també estem buscant un advocat o advocada especialitzat en dret processal i dret administratiu per una multinacional de Barcelona. S'ofereix una contractació estable a jornada completa. Ja sabeu que FSC Inserta gestionem ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.pontalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent. Moltes gràcies. Lover, you don't treat me no good no
more. No good no more, 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 more. Lover. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. You don't treat me, and I'm hurting no so bad, 'cause you don't treat me right. Oh, woman, oh, woman, you know I love you so, treat me no just so mean.
Més continguts, donem pas a la darrera notícia de la tarda. Un atleta afiliat a l'ONCE fa la Volta Solidària a Catalunya en favor de les malalties minoritàries. Quasi 1.000 quilòmetres sol i a peu. Montse Faus.
Marcos Bajo, esportista amb discapacitat visual i afiliat a l'ONCE, és l'artífex del projecte Mouta pels que no poden, Volta Solidària a Catalunya. Aquest projecte neix amb l'objectiu principal de donar a conèixer les malalties rares, animar les persones amb discapacitat a practicar esport saludable, eliminar les barreres socials i apropar a la població la realitat dels pacients i familiars de malalties rares i alhora recaptar fons per a la continuïtat de les investigacions. El repte consisteix en realitzar a peu una volta solidària a Catalunya recorrent el perímetre i unint les quatre capitals de província catalanes. Començarà el proper dimarts 28 d'abril a Barcelona i finalitzarà el 16 de maig. El recorregut rondarà els 1.000 quilòmetres en 19 dies i passarà per prop de 100 poblacions. Marcos Bajo és un esportista amateur que té retinosi pigmentària, malaltia que li produeix una deficiència visual amb una visió central de només 5 graus. Va començar als 18 anys a participar en curses de muntanya com a guia de persones cegues al grup de carreres de muntanya de l'ONCE Catalunya. Des de fa 3 anys, la seva malaltia s'ha vist agreujada i des d'aleshores acostuma a anar guiat per poder competir amb absoluta seguretat. Ha estat entre els millors guies i esportistes discapacitats visuals a nivell estatal.
Apa, doncs, comencem la nostra tertúlia d'aquest darrer cap de setmana d'abril. Avui volem parlar de la polèmica targeta d'aparcament que poden tenir les persones amb discapacitat, siguin conductors o no. Per parlar de tot això, a la tertúlia de Cadiraires ens acompanyen, com sempre, el Xavier Fauré, Juan José Moro, Aitor Martínez de Lecea, l'arquitecte Siscu Prats i la Montserrat Segarra. Bona tarda, companys.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Però jo també tinc una conductora que no té discapacitat i fa servir la targeta d'aparcament. Com és això, Montse?
Doncs perquè la meva filla hi té dret. I després tenia la targeta de persona discapacitada, no conductora, i la faig servir quan vaig amb ella, evidentment. I, bueno, quan la necessitem. Si no la necessitem, doncs aparco en un lloc que... Doncs el primer lloc que trobo com tothom, no?
Molt bé, la resta de la taula. Qui sou conductors de vehicle, vaja? De vehicle, qui condueix?
Jo conduzco, jo Aitor.
Aitor,
Siscu
i Xavier. I tots tres porteu la targeta d'aparcament,
sí,
no?
Sí, tenim la targeta.
Uh-huh. Sí. La Montse i el Juanjo no condueixen, però teniu la targeta.
La targeta de no conductor.
Sí, la tengo, jo la tengo.
La targeta de no conductor, com és el meu cas.
Exacte. I plaça d'aparcament també de minus vàlid.
Ah, tu l'has sol·licitada.
Sí.
Sí, sí, davant de casa teva.
Davant de casa meva.
Vale, doncs aquí hi ha una mica d'enrenou amb aquesta targeta d'aparcament. A mi m'han multat a València, per exemple.
No ho entenc, Anna, perquè jo he anat a València i l'he fet servir i no m'han multat.
Clar, però per començar, amb aquesta targeta d'aparcament, on podem estacionar el vehicle?
pel que jo sé, a tot arreu, en aquelles que estiguin reservades per a persones amb discapacitat, les que estiguin marcades amb la, amb el símbol de la cadira. O sigui, aquest ho pots aparcar a tot arreu sempre que no siguin...
Amb matrícula,
exacte. Que no siguin limitades amb matrícula o amb algun tipus de distintiu.
Però, en canvi, posa que pots aparcar en la zona verda i llavors i són en descàrrega i tal.
Bueno, però això en Barcelona, eh? Que luego cada municipi pues tiene su organigrama en cuanto a eso. Yo sé que Barcelona es muy tolerante en ese aspecto, pero yo sé que hay otras ciudades, como por ejemplo decía Ana, Valencia, que no lo es tanto.
¿Eh? En verdad esa tarjeta es para aparcar en toda Europa, en cualquier sitio de Europa, en esas plazas que están reservadas para nosotros. Luego lo que depende, lo que cambia, es hasta qué punto te permiten aparcar en qué sitios, según la ciudad.
Y eso
hay que conocerlo. Aquí en Barcelona, por ejemplo, que es lo que yo sé, puedes aparcar en cualquier sitio que no molestes al tráfico o a las personas. Y yo por eso aparco donde quiero, básicamente. Básicamente.
La nueva duda, Aitor, es que si puedo aparcar en la zona verde. Sé que la zona blava sí. Tinc una dubte, eh? Jo, sí, segur? Ah,
sí, sí, sí.
Jo hi he aparcat a la zona verda.
Sí, bueno, sí,
jo però... també hi he aparcat, hem aparcat.
Jo hi he aparcat a la zona verda i li he deixat molta estona.
No és legal?
És legal, sí. Sí, tu en el lloc on es paga posa persones discapacitades gratuït, ho posa.
Sí, sí, ho posa.
Sí, sí, jo, zona verda i zona blava, i no només sí, a Barcelona, Sant Cugat, a Sabadell, a Terrassa, jo a totes les poblacions.
Jo a França, jo hasta a França he aparcat.
Jo també, a França també he aparcat.
Pone persona discapacitada. Pero no pone personas acompañantes de personas discapacitadas.
Claro, es que esta es una otra. No,
pero yo, aparte, cuando voy con mi hija a algún sitio y voy con ella, yo utilizo la tarjeta.
Mi hijo también la utiliza.
En la zona azul y en la zona verde. Si voy sola, pues evidentemente no la uso. Luego la gente hará lo que quiera, pero sí tienes derecho. Y nunca me han multado, nunca. En Barcelona, ni en Sabadell, ni en Sant Cugat, ni en Terrassa, ni
a mí ni en Málaga,
mai.
Ni en Toledo, ni en Valencia.
En Valencia no he ido.
Pues a mí no. Es por eso. Quizás a mejor...
Es que yo a València vaig aparcar, bueno, jo no, el conductor en aquest cas, no? El càmera de la tele, que d'unidó. També podíem haver preguntat abans, no? En zona blava. I en zona blava em van multar.
Sí, a lo millor
perquè
a mi...
ja només és, com diu el Cisco, quan hi ha places d'aparcament per persones amb discapacitat específica.
Sí, i això és el que en aquest el que deia l'Aitor, no? I és que el que regula la targeta aquesta, diguéssim que és un acord, una recomanació europea, és que s'unifiqui el que és el sistema de marcatge, que és la targeta en si, o sigui, la identificació de la targeta, i el fet de que doni dret a aparcar en tot el territori de la Comunitat Europea en zones reservades per a discapacitats. I llavors deixa com els responsables de cada territori en matèria de trànsit que decideixi, és com que decideixi les altres, diguéssim, permisos que té. Però es veu que aquí a nivell nacional és bastant homogeni tot, en el sentit que es pot aparcar en zona blava, en zones verdes, en zones de càrrega i descarga. Però sí que he trobat que hi ha llocs concrets, com per exemple Logroño, conec el cas, perquè em van multar a mi també, que a zona blava pots aparcar, però si aparques has de pagar. I a més tenen zones de la zona blava reservades per a persones amb discapacitat. Però tu, o sigui, és una zona reservada però has de pagar igualment. És a dir, que el que m'han dit és que l'únic lloc que et dona dret a aparcar sense haver de pagar és a les zones reservades que no són de zona blava. A menys el cas de Logroño, per exemple.
Bueno, veus? Aquí se una altra peculiaritat.
O sigui, que cada regió pot, autonomia, pot aplicar les normatives de tràfic.
Cada ciutat, eh? Cada ciutat o municipi.
Sí, cada municipi. Cada municipi.
És administració local, això, eh?
És a dir, l'atribució de la targeta la regula la comunitat autònoma, perquè cada comunitat autònoma té la seva normativa, però després el municipi és el que regeix.
El municipi és el que pot... Ja.
I això crea... O sigui, crea aquest... O sigui, hi ha una disparitat brutal, perquè clar. Tu vas a València i no tens per què saber que la zona blava de València, si no ho preguntes, clar.
Fixa't que diuen, donde fueres haz lo que vieres. Però clar, si no ves, com és mi casa, acabes com multa.
Jo lo que sí estoy viendo...
Va saltar fatal, perquè a més sóc una persona superconscienciada, dic, però bueno...
Lo que sí veo es el cuarto poder de los medios de comunicación. O sea, una periodista la multan en València y monta aquí un debate... para hablar de la multa que le han metido.
No, jo vaig pagar immediatament la meva multa, però sí que és important dir que, sisplau, atents a la ciutat on aneu, perquè la normativa d'aparcament pot variar. Vull dir, això no ho tenim tots clar,
ja dic, a mi no m'ha passat, però clar.
Mira, claro, debería haber una guía.
Fins i tot l'Aitor i jo vam comentar abans de viatjar, no, jo amb aquesta tarja parco a tot arreu, a tota Europa.
Ya lo siento, yo te lo dije, sí.
Yo cuando conducía y viajaba, yo me iba a un guardia urbano.
Sí, yo también.
Al primero que vi le preguntaba, que también puede pasar que ese guardia urbano no sepa de qué va la historia, pero por lo menos, oye, ¿puedo aparcar aquí en la zona azul? Que él te diga lo que sea. Pero es penoso a cada municipio que se va tener que ir así.
Sí, yo también fui a lo de Juanjo y sigue sufriendo de Juanjo, no me fío. No me fío, vas al guardia urbano y pregunto. Y hasta en principio me dedico cap problema, yo voy a aparcar.
¿Per què feu servir aquesta targeta d'aparcament? Per anar a aquell lloc. Sense ella mai sortiu, entenc.
Bueno, jo per treballar, o sigui, utilitzo bastant el cotxe. I llavors, sobretot, jo l'utilitzo molt quan vaig a, com que he de fer tràmits administratius amb Generalitat o amb ajuntaments i això, sé que sempre a prop dels ajuntaments i aquests llocs sempre n'hi ha, per tant, sempre... Llavors sí que em trendeixo de desplaçar-me
sí,
al cotxe.
Sí, no estan ocupades per altres vehicles. Que... Perquè a mi m'ha passat, o sigui, me porten a l'Hospital Sant Pau, hi ha dues places d'aparcament, però que va, estan ocupades. I llavors, pues, clar, buscant la vida. Llavors és quan busques aparcament i poses la targeta.
Yo lo utilizo para ir a todos los sitios a los que voy y, de hecho, simplemente al aparcar ya la pongo. Sea zona que sea, yo la pongo. Digo, no sé si va a volver.
No sé caso.
Diuen que tenim ventatge a partir de la targeta de poder aparcar, però és que, sobretot es que anem en cadira, no podem aparcar a tres llocs.
Claro.
Es redueix molt la zona on pots aparcar, per exemple. Un exemple. Cara descarregar, pots aparcar, sí. Però si no aparco a les puntes...
Com
no
surts, puc
refiar després. Que després hagi un cotxe que et posi a prop i no pugui entrar a la cadira. La zona blava, si és al costat de la vorera no puc perquè poso una moto i després no puc entrar al cotxe. Vull dir que no és tan fàcil aparcar a nosaltres, encara que tingui la targeta.
La vida hay que vivirla en positivo. Yo hace tiempo que dejé el cotxe y voy en una silla eléctrica. ¿Qué he sacado de positivo en ello? Primero, no tengo que aparcar, no tengo problema de aparcamiento. Segundo, yo llamé una vez por teléfono para un acto al que tenía que acudir y me dijeron, vas a tener que quedarte de pie porque ya no hay localidad libre. Y le dije, no te preocupes por mí, que yo me llevo la silla de mi casa. O sea, yo no tengo esos problemas desde que voy en silla, que tienen otras personas.
Vale, però quan viatges amb un conductor portes la targeta,
entenc,
no?
Sí, me llevo la tarjeta.
Vale.
Y luego hay otra cosa, que parece que se sale de tema, pero no. La plaza de aparcamiento que dice Montse, que tiene, para ella es gratuita. Pero me parece que, por ejemplo, en Hospitalet tienes que pagar un canon por tener la plaza de aparcamiento.
Sí, yo sí.
Depende del municipio.
Renovar cada año.
Son también normas diferentes.
O sigui, això vol dir si volem sol·licitar un gual davant nostre,
sí,
no?
Sí.
Per un aparcament matriculat.
En Barcelona s'ha de renovar el permís cada any,
sí.
Però de moment no es fa pagar.
Qui té aquest tipus de plaça? La Montse?
Sí.
Siscu també? Vosaltres?
A mi no, a mi... Jo intenté conseguir una en l'Ajuntament de Badalona i me dijeron que en esa zona no había sitio para aparcar para nosotros. Hay una zona de carga y descarga, pensaba que ahí me meterían, porque realmente no hay nada más. También han construido una calle sin aparcamientos al lado de la playa, que es donde vivo, y no puedo aparcar. Y me mandan la carta diciendo que no hay para aparcar para mí. Pues vale, majos. La verdad es que en Badalona son un poco radicales con esto. No se cuidan mucho de nosotros.
¿Y cómo fas, llavors?
Caramba, ¿dónde aparcas?
Pues tengo una plaza de parking en el edificio, ¿no? Que por mí no la tendría, pero lo estoy obligado a pagarla porque si no, no puedo aparcar por aquella zona.
Claro.
Yo no la voy. Yo tengo también una plaza de parking, pero no voy a la plaza porque yo mol en el coche. Y siempre hay un pip que aparca la plaza.
Ostres.
Ja vas a tapissar a la Guàrdia Urbana, entre que... i quan ve la Guàrdia Urbana ja s'ha anat. I tu sí. Allà esperant com un... Si no mogués gaire, vale, però mouren tant tot el dia, no la vull.
Jo, el meu fill, quan l'aparca i ens trobem algú, en vez d'avisar la Guàrdia Urbana, l'últim, procurem deixar, escolta, m'has fet una gran molèstia aparcar, pots fer el favor de no tornar-ho a fer? I de moment ens el respeten bastant. Però perquè, fa molta ràbia.
Clar, sí. Sovint que s'ocupin les vostres places matriculades.
Oi, per exemple, la meva no, perquè jo estic en un carrer que ja és d'entrar, diguéssim, que no és de pas, és un carrer que no té sortida, i llavors pràcticament només entrem els veïns de la zona per buscar un aparcament. Llavors, mira, a la setmana de fer la plaça em va aparcar un que devia ser veïn, i, bueno, vaig estar allà una estona esperant, vaig picar el pito i tal, i no va vindre ningú. Al final vaig fer venir la Guàrdia Urbana i se'l van endur. I ja ningú més ha tornat a marxar. Però sí que, en segons quines zones de l'Eixample, tinc molts companys que tenen molts problemes en aquest sentit, que es troben que els ocupa la plaça. Llavors, és aquest el problema teu d'intentar, que, bueno, escolta'm, és que ara arribo i necessito aparcar, no? I tu vas amb cadira, potser, i no pots sortir al cotxe per anar a buscar... A vegades et deixen un paperet, però, clar, dime tu com ves un paperito que està...
I com no. Vas? Clar,
no pots veure aquest paperet, no? Que et diuen, ostres, és bastant injust, penso.
Ayer leí en la prensa, no sé si será cierto, pero que en Madrid, el año pasado, que multaron por aparcar en plazas estas, unas 10.000 denuncias pusieron. O sea, quiero decir que lo dan como noticia, lo cual quiere decir que se lo toman un poco más en serio.
Però em sembla que depèn també d'això del municipi, perquè aquí, que jo sàpiga, d'ofici, els agents no multen a persones, o sigui, a cotxes que estiguin aparcats en places de discapacitat sense la targeta, m'entens el que vull dir? O sigui, si jo aparco com a discapacitat a la plaça d'una persona amb discapacitat i passa un agent pel davant, en principi, si no hi ha denúncia de la persona titular de la plaça, l'agent no posa la multa. Llavors, jo també penso que això...
Que tindria que ser tasca, perquè el meu carrer sí que és zona de pagament, la meva plaça, quan no està ocupada per algo, aviso a la noia, li dic, mira, escolta, i diu, bueno, és que jo no puc.
No, i els, i els agents que controlen la zona blava crec que tampoc no poden posar les multes. Llavors, jo crec que al final et sents una mica indefens en el sentit de que, dius, tenim una normativa que la gent no l'aplica, però tampoc el... diguéssim, l'administració se'n preocupa de que s'apliqui, no? Diguéssim, perquè
una mica
la sanció... Entenc que ha de ser, no?
Com aquí, según zonas, bien, ¿eh? Por ejemplo, en la zona de la playa, toda la zona que es de discapacitados o de parking para gente...
Ahí sí que lo vigilan más.
Ahí lo vigilan mucho, sí. Están todo el rato pasando y se lo llevan rápido. Pero en otra zona, pues no, seguramente nada.
Yo penso... un ejemplo, perdona, es que, por ejemplo, los hospitales o centros comerciales, allá no, es que ni pueden entrar tan solo alrededor de los coches que están aparcados en la zona discapacitada. Es una...
La lógica que tiene que no multen si no denuncias es que algunas veces no tienes tu coche aparcado allí, pero puede ser el de un familiar que ha ido a verte, ¿no?
Sí.
A veces pasan esas cosas.
Sí.
Escolteu-me, las places de pàrquing, ¿vale? Que tots baixem a la ciutat i fem un pàrquing no econòmic, precisament. Per vosaltres, les persones amb discapacitat, teniu algun descompte?
No.
No.
Que yo sàpiga, ¿no?
No,
me suena a mí. Me suena, por ejemplo, de Renfe, pero creo que es para todo el mundo igual. Si utilizas el parking de la estación, por ejemplo, aquí de Sants, tienes el primer 2 días gratis o algo así, ¿no?
Pero...
Entonces, para gente con discapacidad.
No, seguro que no.
A mí me dijeron eso.
Pero no.
De hecho, ni no. Muchos...
Yo vaig preguntar y me van dir que no. Que no hi havia, doncs,
claro que no.
La gratuïtat. En el pàrquing de aquí, de Sants, no. Lo que es gratuito es si coges el billete de estos que pagas tanto dinero y es gratis el pàrquing, pero eso porque el billete es caro.
Un AVE,
exacto, un AVE.
Yo no sé, fui a coger un billete normal, un Alvia, y sí me dijeron eso, que los dos primeros días salía gratis, pero yo no sé si era para la gente con discapacidad o por ser usuarios del tren.
No.
¿Y qué os sembla?
Bueno, ahora que estamos en campaña... de elecciones municipales, si lo podemos proponer alguno. Yo ahorraría mucho dinero.
No sé, ¿eh?
Jo puc entendre... O sigui, el que jo em sorprèn és que hi ha aparcaments, els que estan soterrats en els carrers, normalment sí que tenen bastantes places reservades per a persones amb discapacitat. Però jo sí que em trobo aquests més privats, més petits, que estan a vegades dintre de les finques, que estan als baixos i això, que són... privat, però de pagament, que no tenen places reservades per persones amb discapacitat. I entres i has d'intentar... O sigui, com a discapacitat, si entres i no trobes plaça, i a vegades no pots aparcar perquè no pots sortir del lloc on
és el cotxe. Jo crec que és obligatori, eh? Sí? A qualsevol pàrquing privat o públic,
sí, sí,
que tenga un mínim de places.
Que tenga un mínim, però jo m'he encontrat alguns que no tenen i que tens que aparcar en les zones... O sea, los de bajo calle supongo que tienen tantas places que sí que encuentras bastantes, pero en otros sitios que yo los utilizo... claro, a mí me cuesta salir y eso que yo puedo levantarme. Imagínate, en silla no podría salir de la plaza.
Montse Sisco, Aitor, Juanjo, Xavier i una altra Montse, companya, també. Doncs s'ha acabat la tertúlia. Hem parlat una miqueta més de la targeta d'aparcament, polèmica, de vegades, i ens anem amb aquest sabor de boca de que heu de pagar tots els pàrquings del món mundial. No hi ha descompte per vosaltres.
Como todos.
Como todos, igualtat. No?
Igualtat, exacte.
Vinga, us espero el proper mes. Oi que sí?
Sí.
Molt bé, Cadiraires, gràcies per ser-hi amb mi a Catalunya Sense Barreres. Una abraçada ben forta.
Bona tarda.
Sí? Nosaltres tornem el proper cap de setmana amb una edició de repetició de Catalunya Sense Barreres i a la següent en un nou programa. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya Sense Barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. When I call your name.